Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Des del 1908, les galetes Tries, fetes a Santa Coloma de Farners, són a la nostra taula tot l'any. Galetes 100% naturals, sense conservants, sense colorants i elaborades amb molta ametlla. Per això tenen aquest gust tan, tan, tan Tries. Són moments per gaudir de les galetes Tries. Galetes Tries. Tu tries. Aquest Nadal, gaudeix de moments únics amb els teus amb el caldo de Nadal Aneto. L'únic caldo de Nadal elaborat amb ingredients frescos i naturals com el que tu faries a casa. Caldo de Nadal Aneto. Bones festes. Caldo de Nadal Aneto. 100% natural, de veritat.
Ràdio Estel. És temps d'alegria. Pau i amor.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Com esteu? Bona nit. Ni victòria ni sensacions. El dia de la marmota. Això és el que es va viure ahir al Palau Blaugrana en una nova desfeta del Barça l'As, en aquest cas davant de l'Olympiacos de David Blatt, d'Espanulis, de Papanicolau, del retorn de Bezenkov en un partit en el que l'estrella, i amb diferència, va ser un jove. Nikola Milutinov, amb els seus 2-13, va portar de corcoll a tots els jugadors interiors blaugranes per acabar el partit amb 18 punts, 14 rebots, 36 de valoració. El que es va veure ahir al Palau es pot resumir amb dues xifres. El 21, que són els rebots, 21 rebots en atac de l'Olympiacos, i el 42, 42 punts de valoració, 42, amb els que va acabar l'equip de Pesic. És la valoració més baixa que es recorda d'un partit del Barça a l'Eurolliga, i segurament també ho serà en qualsevol altre partit de Lliga Andes. Amb això s'ha convertit l'equip de Pesic, un equip sense ànima, sense esperit, sense talent, que ara mateix està en caiguda lliure. Res a veure amb aquell equip que va ser capaç de sumar 5 victòries consecutives a l'Euroliga contra el Bayern, Darussafaka, Maccabi, Khimki i Žalgiris. Des d'aleshores, 5 derrotes als últims 6 partits, 4 derrotes consecutives que han arribat en el moment en el que el Barça s'ha vist les cares amb els grans d'Europa, amb les grans potències europees. Panathinaikos, Fenerbahçe, Real Madrid i ahir Olympiacos. Pel mig, la derrota a casa del Budugnos. Pesic ho té clar.
Nosotros no estamos a nuestro nivel para controlar nuestro destino en este partido.
Doncs aquesta torna a ser la realitat del Barça l'Asa a l'Eurolliga, la mateixa de les últimes temporades. De més a menys, ara els blaugrana naveguen sense rumb a l'espera de veure què passa demà a la pista del Baskonia en el partit corresponent a la 14a jornada de la Eurolliga. Doncs això, el dia de la marmota. Comencem aquí la gravació del bàsquet el dia d'avui, dimecres 19 de desembre 2018, amb el José Matos, és el control, Xavi pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire. Comencem una nova edició del bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs si el partit d'ahir davant de l'Olympiacos i més jugant a casa havia de servir de revulsiu pel Barcelona per reenganxar-se a l'Eurolliga amb una nova victòria després de 3 derrotes consecutives. El cert és que els 4.954 valents que ahir van anar al Palau es van trobar amb un autèntic desastre. Es van trobar amb un Barça inoperant, raquític, anotant 60 punts, la pitjor anotació de la temporada, sumant 42 de valoració d'aquests 15 per Víctor Claver, i això sí, van poder gaudir de l'exhibició del jove Nikola Milutinov, que als seus 24 anys va fer el que va voler dins la pintura. Dels 21 rebots ofensius dels grecs, 7 van ser cosa seva. Va acabar amb 14 rebots, 18 punts, 36 de valoració. Ell solet es va encarregar de treure els colors al joc interior del Barça, que ahir va brillar per la seva absència. Tomic, 2 punts, 3 rebots, 1 de valoració. Artem Postovoi, 4 punts, 2 rebots, 2 de valoració. Kevin Serafin, que ahir reapareixia, acabava amb 2 punts, 1 rebot, menys 4 de valoració, o els 0 punts, 3 rebots, 1 de valoració de Chris Singleton, un jugador que arribava a Can Barça, cridat a ser un referent en totes les facetes del joc, però ahir Pesic reconeixia que ofensivament Singleton és un jugador limitat.
Singleton is no scorer. Singleton is americano, però és no scorer. Singleton is todos otros, però no scorer. Él es no un jugador que toma último balón en partido, como otros jugadores, por ejemplo, como Tomic. Inside Tomic is scorer in poste bajo. Kuric is scorer. Cortelis posición base, point guard, pero point guard con mentalidad para dar puntos, etcétera, etcétera.
De fet, del partit d'ahir, per salvar algú, es salva Pierre Oriola, 10 punts i rebots, 8 de valoració, i Víctor Claver amb 13 punts, 3 rebots, 15 de valoració. Els bases, ahir, Eurtel i Pangos, entre tots dos, 11 punts, un rebot, 3 assistències, 7 de valoració. Entre els dos, un autèntic desastre. Pesci reconeix que s'han de millorar moltes coses.
Jo penso que sabemos y tenemos que mejorar en todos los facetes de juego, sobre todo. Esta es una grande experiencia para todos los jugadores y para mí como entrenador, de jugar baloncesto sin rebotes es prácticamente y teóricamente no posible.
Coses a millorar, ho deia, ho apuntava ara, l'escoltava amb veu del propi Pesic, els rebots defensius.
Nuestra defensa fue en el level que necesitamos si jugamos contra un equipo como Olympiacos, pero defensa se acaba con controlar rebotes ofensivos del rival. Nosotros no estamos a nuestro nivel para controlar nuestro destino en este partido, y si tú no controlas rebotes de rival, no se puede construir o crear puntos fáciles.
I més coses a millorar respecte al partit d'ahir. Les 9 assistències, només 9 assistències repartides pel Barça en tot el partit.
Nosotros hemos hecho récord 8 puntos en contraataque. Esto es nuestro juego. Pero no es posible jugar con 9, como se dice, asistencia para 40 minutes. Solo un jugador como Hortel a veces hace 1, a veces hace 10 asistencias. Esta noche, 9. 9. Absolut record en història de Barça.
Doncs un Pesic que ahir també reconeixia que malgrat la derrota, el 60-69 no era un mal resultat.
69-60 és un mal resultat. Cuando si analizem estadística, esto es un partido con este resultat, tenemos que hacer no feliz, pero contento. Y tenemos oportunidad en segunda parte de Europa Liga ganar con 10 puntos contra Olympiacos.
Doncs Pesic, que després de la derrota d'ahir, ja pensant fins i tot en el partit de tornada, en el partit de la segona volta al Pireu. Un Pesic que ahir també assegurava que aquesta situació que viu l'equip el fa estar ahir més ocupat que no pas preocupat.
Preocupado no mucho, pero ocupado sobre esta. Yo hablo con jugadores y yo espero que ellos se mejoren mínimo en esta parte de juego. como tú sabes, hace solo un mes estuvimos mejores o entre mejores equipos en Europa. Esto es una dinámica en una temporada donde se no solo juega, pero también se juega e intenta mejorar, por ejemplo, ahora en esta parte de juego.
Doncs les valoracions de Pesic, el resum del més interessant de les seves paraules després de la desfeta d'ahir davant d'un Olympiacos que, més enllà dels 18 punts de minut i 9, va destacar també Spanoulis amb 14 o els 10 de Zach Ledeix i Williams Goss. De fet, els grecs van necessitar fer molt poc per sortir del Palau amb una victòria. Des del vestidor, culé, podem escoltar primer Víctor Claver.
Bueno, está claro que hoy hay poco que analizar, más que ellos, bueno, pues, desde el principio han ido a por cada balón suelto y a por cada rebote y nos han dominado ahí. Entonces, a partir de ahí, pues la defensa que hemos hecho está bien. En ataque a lo mejor podemos haber tenido más fluidez, pero yo creo que tampoco hemos estado tan mal, a pesar de haber metido 60 puntos, pero bueno, por el ritmo del partido que ha sido.
Y eso de ahí ante Tomic.
21 rebotes en ataque, esto no puede pasar. Solo esto, no tiene que decir nada más.
¿Qué te parece Baskonia como equipo?
Yo soy Baskonia.
Bueno, como siempre. Ahora ha cambiado, o sea, hace poco ha cambiado de entrenador y... Pero que no creo que haya cambiado mucho. Todavía sigue un equipo agresivo, muy, muy duro. Y bueno, creo que en casa siempre es muy complicado jugar contra ellos.
Doncs després de sumar la setena derrota de la temporada a Europa, 6-7 va el Barça, ara mateix desè classificat. Demà els apèssics tenen un nou partit corresponent a la 14a jornada de l'Eurolliga a la pista del Baskonia, que ahir sumava la seva 6a victòria guanyant 71-84 a la pista de l'Herbalife Gran Canària. Sincerament, molt han de canviar les coses per veure el Barça guanyar demà al Buesa Arena. És més, en els últims 7 enfrontaments d'Eurolliga entre catalans i bascos, el Baskonia suma un 7-0. Periodista de l'agència EFE, Ginés Muñoz. Hola, Ginés, què tal? Bona nit.
Hola, què tal?
El partit d'ahir al Palau, un autèntic desastre, no?
Doncs sí, un autèntic desastre. Ja no només pel com va jugar l'equip, que no va oferir absolutament res al seu públic, sinó a mi el que em preocupa més ja no és l'actitud de, com hem dit, no? de l'equip, el que pot donar en aquests moments, sinó l'actitud del Palau, no? El Palau s'ha conformat amb un equip, assumint que és un equip perdedor, que no pot oferir absolutament res ara mateix, més enllà d'intentar arribar a posicions de play-off que cada cop estan més difícils, i això és el més preocupant, no? El conformisme d'una afició que des de fa ja 4 anys, que es diu ràpid, però són ja 4, va sumant decepcions reals, decepcions, no?
És que ja fa molts anys, és que, ho dius tu, és així, són 4, és que ja és el dia de la marmota, eh?
Sí, és que el problema no és Pesic, ni era Cito, ni era Barzocas, no? El problema és un problema estructural. L'equip no està compensat, no hi ha jugadors de la casa que sentin els colors, els capitans són jugadors com Ribas, Oriola, que porten 2-3 anys a l'equip. Falta cor, falta ànima, jugadors com Tomic o Claver, que ara resulta que a més és preocupant, perquè comença a ser un dels portaveus de l'equip Claver, que és un jugador que no transmet el que ha de transmetre a la pista ni tampoc fora d'ella, i com ja et dic, és un problema absolutament estructural, més enllà d'entrenadors, de projectes, i sinó absolutament una estructura que ara, a hores d'ara no sap cap a on va.
Mm-hmm. Un Barça que si no espavila, no sé si podrà entrar al top 8 fins i tot, eh?
Bé, jo insisteixo aquests dies que la plantilla és millor que l'any passat. A partir d'aquí, sent optimista, s'ha d'entendre això, que la plantilla és millor, que hi ha millors jugadors i que, en teoria, les opcions d'entrar en projecte són més grans que l'any passat. El que passa és que hi ha qüestions preocupants, no? Primer, hi ha jugadors, com hem dit, que no estan rendint al seu nivell. Singleton ahir, 30 minuts, 0 punts. Fitxatge estrella, no està portant el que va portar. Jugadors com Smith, com, top lío com algú més bàsic, per exemple, estan aportant algunes cosetes, però no, gairebé no entren a les rotacions, amb la qual no poden rendir com s'espera d'ells. I, bueno, potser també tenim la mala notícia dels problemes físics de Ribas, de Serafín, i potser l'única llum en aquestes últimes setmanes ha estat la recuperació de Dahanga, que després de passar un tràngol amb el genoll, doncs sembla que està rendint a un bon nivell. Però, bueno, també hem de tenir en compte una cosa. A Hanga se'l va fitxar com una estrella, i Hanga és un gran jugador, és un gran defensor, és un molt bon professional del bàsquet, però no pot decidir els partits per ell sol.
Sí, de fet, el que falta és això, no? Ginés, un referent que tiri del carro, no? Un líder que pugui activar l'equip, i de moment no es troba, no?
No, perquè el lideratge és algo que surt de forma espontània, no? I el lideratge ve d'estar anys sentint els colors, de mamar bàsquet a la casa, de venir de grans equips on estàs decidint partits i finals. En aquest cas, el Barça no compta amb res d'això. Jo sempre dic que Tomic, per exemple, és un grandíssim jugador, que a més acaba sent sempre l'MVP de l'equip, és el que porta més punts a Euroliga i a ACB, però que és un jugador que en els moments calents no apareix. No? Ortel és un gran maquillador d'estadístiques, és un gran jugador amb un talent enorme, però també és un jugador que en els moments calents es preocupa més d'anotar ell i arreglar una miqueta les seves estadístiques que no pas de l'equip. I bueno, sí que insisteix en que no és un problema de talent ofensiu, que talent hi ha, però l'equip a les últimes quatre derrotes, 65 punts, 64, 65 i 60, amb percentatges de triples que no van més enllà del 31%, i això, si no... El bàsquet és un esport molt, molt senzill. Si no les fiques a dins, normalment acabes perdent, no?
Sí, sí, i fixa't que la dinàmica del Barça canvia després de 5 victòries consecutives a l'Euroliga, quan es troba de debò cara a cara amb les grans potències europees. Fenerbahçe, Panathinaikos, Madrid, ahir Olympiacos, que és quan es veu de veritat les carències d'aquest Barça.
Sí, és un bany de realitat. I és un bany de realitat perquè al final aquests equips primer juguen com equips, cadascú amb les seves característiques, però ja saps perfectament a què juga el Madrid. Sabies que venia el Olympiacos ahir. El greu és que el Olympiacos juga caminant, juga al ritme que marca Spanoulis, i ho sabies perfectament, i arriba al Palau, i són ells els que marquen el ritme de tu. Una dada interessant també és cert, no? El que tu has dit en els partits grans contra Olympiacos, Fenerbahçe, Real Madrid, candidats a aquesta Eurolliga, el Barça perd la batalla del rebot. Un equip que estava sempre encapçalant o en segona posició, tercera, al podi, sempre en rebots amb la competició. Ha estat un equip molt, molt, molt bon rebotador, però amb aquests tres partits concretament ha perdut clarament la batalla del rebot, no? Que té molt a veure també amb la batalla del desig, de les ganes de guanyar, no? Llavors, insisteixo, tot això, a més, afegit al tema de la falta d'encert ofensiu, aquesta actitud, aquesta falta de desig, aquestes desconnexions constants de l'equip davant els grans, o les grans potències europees, és el que més preocupa deixa a l'equip, no?
Sí. Dues coses ja et deixo, Ginés. Demà a Baskonia, al Buesa Arena. Se'm fa difícil veure el Barça tornar allà amb una victòria.
Complicat. És complicat. És complicat perquè, bueno, la dinàmica no és positiva, com bé saps, i perquè, bueno, si ens fiem de les estadístiques, Baskonia, des que ha tornat Perasovic, no ha perdut cap partit que el seu rival hagi anotat menys de 80 punts, i clar, el Barça està anotant 65 de mitjana, amb la qual aquí hi ha un problema. El que passa és que, bueno, ja saps que aquesta inconsistència de l'equip de Pesic de vegades et dona aquestes sorpreses, no? Et pot sortir un bon partit de Tomic, o et pot sortir un Ortel amb 25 punts, o Singleton que aparegui en un moment puntual i donar la volta a això, però el problema ja no, va més enllà de guanyar a Vitoria a dijous. És un problema d'estabilitat, de solidesa, de consistència d'equip, de consistència de projecte, de consistència de club, i en aquests moments on hi ha una catarsi i es canvia tot de dalt a baix, o és que aquest projecte no pot tenir continuïtat perquè ha nascut de manera deficient i és unes carències que s'arrosseguen ja des de fa 4 anys.
Sí, i de fet, Pesic va renovar per una temporada, és a dir, que de projecte poc, quan tens un tècnic que signa només per una temporada. Acabo, Ginés. El Barça va 6-7, 7 derrotes ja a l'Eurolliga, molt lluny dels capdavanters, però què esperes? Què creus que pot fer el Barça en aquesta Eurolliga quan realment encara queden partits, encara queda competició per endavant? Però què creus que pot fer aquest Barça?
Home, almenys el que sí que se li pot exigir, que és el que havia fet fins ara, fins a arribar al partit de Fenerbahçe i després Real Madrid, era competir tots els partits. Ja sabem que va tenir un inici complicat perquè va tenir molts desplaçaments en aquest inici de la fase regular.
Sí.
L'equip es va recuperar i va competir. Fins i tot a Budumnos, que és un partit horrible per part de tots els dos equips, és una guerra de sencers, l'equip va tenir l'opció de guanyar fins al minut final. Això jo crec que s'ha de tornar a recuperar, perquè si l'equip li passa com l'any passat, que el febrer estava pràcticament desahuciat, tornarà a ser una temporada llarga, molt llarga. I l'aspecte del Palau cada cop és més desolador.
Doncs el Barça, aquesta temporada més, torna a ser protagonista a l'Eurolliga i no precisament per les seves victòries. Ginés Muñoz, periodista de l'agència EFE, gràcies per passar-te aquesta estona pel Bàsquet al Dia. Una abraçada.
Un plaer, com sempre. Una abraçada.
I a tot això, aquests són els resultats que es van donar ahir en la 13a jornada de l'Eurolliga. EFE 106, Budugno 68, Fenerbahçe 79, Xesca 75, Barça Lassa 60, Olympiacos 69, Herbalife 71, Baskonia 84, i per avui de Rusafaka Salgiris, Maccabi Kimki, Milà Bayer i Real Madrid Panathinaikos. I demà dijous es comença a disputar la 14a jornada amb aquests enfrontaments: Xesca Efes a les 6, Budugnos Fenerbahçe a les 8, a la mateixa hora Olympiacos Herbalife, i a les 9 Baskonia Barça Lassa. I encara parlant d'Eurolliga, important i meritoria victòria la del Perfumerías Avenida ahir 68-69 a la pista de l'Olympiacos, amb una cistella sobre la botzina que narrava així el company de Ràdio Salamanca.
Está recibiendo Silvia Domínguez. Silvia contra el mundo. Silvia la va a dejar arriba. No quiere entrar. El Oro se levanta. El Oro sobre la botzina. El Oro sobre la botzina. El Oro sobre la botzina. Se lleva la victoria Avenida. El Oro coge el rebote y se lleva la victoria Perfumerías Avenida.
Doncs després de perdre la Pallissa Fontajau, el Perfumerías Avenida sumava ahir la quarta victòria a l'Eurolliga, guanyant a la pista de l'Olympiacos amb 2 punts. 3 rebots, 4 assistències de Sílvia Domínguez. I pel que fa a l'Eurocup, el Morabanc Andorra sumava ahir la 6a victòria, derrotant 87-80 al Mónaco, i es classifica pel top 16 com a segon del seu grup. Ivonne Navarro.
La victòria supone que hemos asegurado el segundo puesto, que es lo que queríamos, y no es un alivio. No hemos jugado nuestro mejor partido, por lo que acabo de decir, creo que había muchos nervios, mucha tensión. El equipo ha querido hacer cosas que hemos dicho que necesitamos hacer, las hemos hecho a medias, cuando no las hemos hecho ha sido por un exceso de energía, sin ningún tipo de control y de concentración.
Doncs a l'espera que avui s'acabin de disputar els partits que queden, el Morabanc Andorra ja sap que estarà al top 16 en el grup H, amb un Unix Kazan, Cedevita Zagreb i un tercer rival que es coneixerà en la jornada d'avui. En la següent fase de l'Eurocup la cosa es complica, òbviament, i es classifiquen els dos primers de cada grup. Ahir també victòria del València a la pista del Trento, i l'Unicaja està jugant ara davant del Turí. Per cert, que malaguenys i valencians quedaran enquadrats en el mateix grup del top 16. NBA, ara, aquí, al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia.
Tenemos muchas expectativas en esta temporada, muchas cosas por las que competir.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs com cada dimecres hem de saludar el nostre expert en la NBA, l'Adri González. Hola, Adri, què tal, com estàs? Bona nit.
Què tal, bona nit.
Hem de començar, si et sembla, parlant d'unes paraules del propietari dels Memphis, dels Grizzlies, que opina, diu, vol que el Marc es retiri a Memphis.
Sí, és normal, no? És el, potser, jugador franquícia, és la cara dels Memphis, és el jugador doncs, que, de fet, en Pau va agafar aquest testimoni i doncs, el va portar els Grizzlies al següent nivell i al final doncs, és una decisió i una declaració lògica. No? El Marc, amb els seus atxos, en una temporada com la passada, doncs, on ni ell ni l'equip han estat bé, és el que sempre dona la cara, és el que sempre doncs, ha estat al capdavant d'aquest projecte i uns Grizzlies sense ell seria molt estrany, la veritat.
Un altre nom propi és el de Boban Marjanovic, el gegant de la NBA. Estem davant del millor jugador de la història de la NBA, Adri?
Depèn de quina estadística tens, doncs potser sí, no? Avui en dia, doncs, per bé o per malament, l'NBA ens deixa dades, ens deixa doncs, estudis que donen peu a coses com aquestes, no? Veure Marjanovic tenen líder històric en el número d'eficiència per davant de LeBron James i de Michael Jordan. Llavors, home, anecdòtic sí, graciós també, però tots sabem doncs, que Marjanovic és un bon jugador, és un bon sublim, però no és el millor ni per davant de Jordan ni per davant de James.
Exacte, que ningú es compari, eh? ni amb LeBron James ni amb Michael Jordan. Els Pacers, Adri, que aposten per Kelly Kruskov.
Sí, és d'aquelles notícies que ens alegrem de que arribin, però que volem que es normalitzin, no? Ja que, doncs, com dius, és una dona que serà ajudant del General Manager, és la primera dona ajudant del General Manager en una franquícia masculina, i bé, com deia, és notícia perquè ara mateix és una cosa doncs, poc vista, inèdita, però volem doncs, que es normalitzi, que d'aquí mesos, anys, doncs, puguem dir sense cap problema que és un fitxatge com altre més i que, bueno, com hem comentat alguna vegada també amb Becky Hammond, amb aquest tipus de novetats, doncs, que les dones són igual de vàlides que els homes i que en aquest sentit, doncs, això algun dia hauria de ser el normal i no algun novedós.
I dos noms per acabar. Un és el de Rodion Skurux, perquè fins i tot ja la NBA, Adri, critiquen la gestió del Barça amb els canterans.
Sí, la critiquen doncs, perquè Kurucs ja ha jugat algun partit de titular amb els Nets, ha fet algun que altre bon partit i, vaja, molta gent ironitzava, no? Com el temps que no han trobat el Barça per ell, la s'han trobat a Brooklyn i, a més, la s'han trobat amb un jugador que està guanyant els minuts, que no està allà per estar. I, home, és per criticar-ho, no? Al final, tenim un jugador de potència a l'NBA que ha estat a l'Eport jugant i formant-se, però sí que sé doncs, que mai ha tingut rodatge al primer equip. I ara arriba a l'NBA amb més o menys criteri de si era d'hora o no, però el tema és que està mostrant que talent té i que, bueno, per què no tenir més oportunitats al primer equip del Barça? Sí. Veiem que jugador hi havia i que al final doncs, és una aposta que va creixent i pot arribar a això, a un jugador de NBA.
Exacte. I acabem amb Lamar Odom, perquè després crec que de 5 temporades en blanc, amb molts problemes de salut, etcètera, etcètera, però el tornarem a veure jugant, no?, a bàsquet.
Sí, sembla que ja més de cara a 2019, però sí que això doncs, que ha anunciat que està buscant l'entrada a la Lliga Big, a la Lliga aquesta doncs, que han format alguns exjugadors de NBA que juguen en plan estructurat, però més en plan patxanga. I bé, és una bona notícia sempre quan, doncs, també ahir, perdó, que s'ha de jugar a la Xina cada any que ve, el qual ja seria doncs, més competitiu, però sí que la bona notícia és que la Bardom intenta estar fora d'aquest cercle viciós doncs, que el va portar al límit, que va estar a punt de portar-lo a la mort, i que si torna pel bàsquet sigui encara un nivell doncs, poc competitiu com aquest, ens alegrem i esperem que de salut sigui bé, que és l'important.
Doncs bones notícies, el retorn de la Bardom a les pistes de bàsquet. Adri, ho deixem aquí, bones festes. I ens tornem a escoltar ja el 2019.
Bones festes i bona Nadal a tothom.
Igualment.
Bàsquet al dia.
Aquests minuts no serveixen, han de ser 40.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I abans d'acabar de dir-vos que Nikola Dragovic es queda al Baxi Manresa fins a final de gener, la FIBA ha anunciat que el sorteig de la Copa del Món Xina 2019 es realitzarà el 16 de març. Ho deixem aquí. Gràcies al José Matolles, al control, Xavier Pagant a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà dijous, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.